cada setmana.
Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Molt bon dia i bona hora a tots. Us passen uns minuts de les 10 del matí. Això és el programa de cap de setmana de COPE, Catalunya i Andorra. I jo sóc la Raquel Camins, que t'acompanyaré les dues properes hores, on parlarem de hobbies curiosos. Entre ells, el de dissenyar roba, ens ho explicarà una oient, la Lola Mesa. A més, l'Adrià de Jo Aprenc Català ens parlarà d'etimologies i curiositats de la nostra llengua. I parlaré amb l'expert i influencer que té més de 747.000 seguidors a l'Instagram en llenguatge no verbal, el Jordi Reche, que ens parlarà de la comunicació no verbal en les festes de Nadal i ens donarà alguns tips de com comportar-nos. També en sabrem més curiositats. I coneixerem quan es va independitzar Vilassar de Mar de Vilassar de Dalt i la festa que fan per commemorar aquell dia. També parlarem del reciclatge i en sabrem més coses a través del Mercadillo d'en Plaza d'Arenys de Mar, on en són experts. I us donaré a conèixer un fantàstic restaurant al centre de Barcelona, el Jardinet d'Aribau. Per cert, si coneixes d'algú que té algun hobby curiós, o tu mateix, tu mateixa que ara m'escoltes, ens vols explicar el teu, ho pots fer enviant un mail a camins.catalunya@cope.es. Ara sí, comencem cap de setmana.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Cada setmana parlem de hobbies, d'aquelles coses que us agrada fer i que voleu compartir amb mi i amb tots els amics i amigues que ara mateix doncs, ens escolteu des de casa, des de la feina, conduint allà on sigueu. I ho podeu fer, també m'ho podeu explicar, doncs, el vostre hobby, enviant un mail a camins.catalunya@cope.es, camins.catalunya@cope.es, o a través de l'Instagram raquel-camins, que també doncs, a vegades rebo missatges a través de l'Instagram per poder doncs, explicar-me aquelles coses que us agrada fer i algunes que acaben esdevenint la vostra professió. Com és el cas de la Lola Mesa, que és una apassionada del món del disseny, de la moda, i va convertir el seu hobby creatiu en una autèntica aposta personal. Amb el seu projecte MLUM-Culture comparteix les seves creacions, idees i estil propi a la seva pàgina d'Instagram i dissenya peces úniques que aposta per la personalització i escolta sobretot les necessitats de les persones, però ens ho explicarà molt millor ella, que la tinc aquí amb mi. Molt bon dia, Lola.
Hola, muy buenos días. Bon dia. Hola, què tal, Raquel?
Hola, bon dia. Què et va motivar a començar a dissenyar roba i obrir la pàgina d'Instagram MLUM Couture?
Vale, és MLUM Couture, vale? Yo siempre me he dedicado al mundo de la moda, siempre lo he tenido bastante intrínseco, incluso desde pequeñita, vale? Ya me viene desde ahí. Y siempre he trabajado confección, patronaje, bueno, muy vinculada. El caso es que, bueno, tuve esa oportunidad de poder llevarlo a cabo y dije, ¿por qué no? Vamos a empezar por redes sociales, porque como está, de momento está muy en tendencia, obvio, la tecnología, redes sociales, etc. Pues digo, bueno, pues qué mejor exposición, ¿no?, que a través de este medio.
I l'oportunitat d'on et va venir? Va ser que tu la vas buscar, vas començar a dissenyar i vas dir ara és el moment que ja tinc bastantes coses fetes, o et va venir per algú que va veure el que feies i et va dir, escolta, i si fas això?
No, pues mira, te voy a explicar. O sea, dissenyar, he dissenyado prácticamente siempre, porque también me he dedicado al mundo de la música, entonces siempre pues he hecho bastante de las prendas con las que yo actuaba, pues ya de por sí yo ya me las hacía. Veía, a lo mejor, me inspiraba en un cantante, una cantante, etc., y decía, voy a hacerlo. Bueno, creo yo que fue como cuando se unen varios factores y escuché un podcast de una chica emprendedora y demás, y bueno, no sé, me inspiró y pregunté, consulté, estuve, bueno, pues haciendo como un nivel de estudio, etc. Las prendas, todavía no he hecho el lanzamiento de mis prendas, ahora mismo estoy trabajando con una marca que es muy similar, ¿vale? Muy similar, tanto a nivel estético, patrón, calidad, todo, en tendencias, o sea, es bastante similar. Estoy acabando de gestionar y de, bueno, será para el 2026 que haré lo que es el lanzamiento de mi propia marca. Pero dije, vamos allá, vamos a empezar ya, que la gente empiece a conocer,
I mica en
¿no?
mica.
Pues,
I d'on ve el
exacto.
nom? Perquè, a veure, jo no el sé gaire pronunciar gaire bé.
Bueno, el nombre, o sea, realmente son las siglas o sea, son mis siglas de cómo me llamo. Bueno, o sea, Mariló, Lola, María Dolores, ¿vale? Entonces, viene de eso. Bueno, María, Leo, y M es la primera sigla de mi apellido. Y bueno, de ahí es que es súper sencillo. Pero quería darle, bueno, pues esa vuelta, ¿no? Para que fuese un nombre totalmente distinto y, bueno, también fácil de pronunciar, creo yo, al menos para mí, Mlowem.
Clar, al final a les xarxes s'ha de mirar molt això, la pronunciació, que sigui senzill, sigui ràpid de poder-hi arribar. I quin és el procés creatiu que segueixes quan dissenyes una peça? Com t'involucres? Amb qui et demana que li facis alguna peça?
Vale, no, más bien me inspiro también quizás en mi estilo personal, en mi estilo personal. Además de, bueno, obvio también de pues, otras marcas, ¿no? Como me inspira muchísimo la moda italiana, me inspira muchísimo, bueno, pues el poder hacer como una mezcla, ¿no? De básicos, con prendas que aporten un poquito de carácter. Entonces, a lo mejor me viene la idea, pues, un blazer, por ejemplo, pero es que no quiero que sea un blazer con la misma estructuración como el patrón en sí,
Clar,
¿sabes?
fer-li
Entonces,
el toc
bueno,
teu. Però
exacto.
has dit Lola, perquè clar, hem parlat d'aquest hobby teu del disseny, però has dit que també eres vinculada a la música. Llavors, també tens com a hobby la música, a part de... o la música t'ha portat a la creació de roba perquè t'havies de fer els teus dissenys? Que seria com la pregunta de què és primer l'ou o la gallina, què seria primer, la música o el disseny?
Bueno, pues que es que realmente ha sido diseño, o sea, empezar yo a diseñar fue justo cuando empecé a cantar de cara al público, pero realmente la moda la tengo desde pequeña, porque ya te digo, o sea, mi madre confeccionaba, mi madre tricotaba, tenía patrones, revistas de la revista Patrón, las coleccionaba, yo veía muchas estas revistas de moda, y a veces a lo mejor en lugar de jugar, pues a lo mejor me tiraba una hora viendo las revistas y eso que las tenía vistas hacía un montón, o me quedaba mirando cómo cosía mi madre, cómo cosía a mano, cómo nos hacía prendas ella. Entonces, quieras o no, pues no lo sé si es el huevo antes o es la gallina, pero no sé, ha estado todo muy unido, muy unido.
I quins reptes t'has trobat pel camí des de que va passar de ser un hobby el tema del patronatge al projecte actiu i com l'has superat?
Bueno, sí, todavía estoy en ese proceso porque he empezado justo este año. Ha sido bastante duro porque, bueno, ya sabemos que los temas burocráticos y demás cuestan bastante, pero bueno, estamos ahí trabajando día a día. Bueno, pues también sigo formándome, ¿vale? Porque esto, obvio, no se queda aquí. Yo sigo formándome, sigo haciendo cursos, hablando con colegas de la misma profesión. Entonces, el reto es en sí en gestionarlo de momento una sola.
I
Que
mica
me doy
en
cuenta de que, obvio,
mica
soy capaz, ¿no? Pero bueno.
clar, anar avançant. Bueno, de fet, els hobbies es poden fer realitat quan un lluita, té perseverança i després, a més, això es forma,
Correcto.
millora. I on et veus d'aquí 2 o 3 anys?
Pues, ¿dónde me veo de aquí a 3 años? Bueno, la verdad, pues en lugar de que sea online, ¿vale? Porque de momento sería online, pues empezar ya pues con un local, con mi marca, porque obvio ya mi marca ya estaría en lanzamiento, como te he comentado. Entonces, bueno, pues con ese local diseñado con, no sé, bastante básico, bastante limpio, bastante elegante, pero teniendo mi propia tienda. aparte de, bueno, haciendo colaboraciones, porque ahora mismo estoy haciendo una colaboración con una marca italiana que se llama Oddi Etamo. Entonces, bueno, me gustaría seguir por esta línea, ¿no? Empezar con mi tienda física, aparte de hacer, bueno, pues los distintos showrooms que se puedan hacer, los pop-ups, intentar también, pues, no sé, quizás tenía, bueno, es que tengo ahí varios proyectos en
Clar,
mente, tampoco
tens molta, moltes ganes, molta il·lusió
los
que
quiero decir, pero bueno, ampliar en, ya no solo en tiendas, sino, bueno, pues a nivel, pues incluso llegar hasta pasarela también. Pero bueno, esto sé que sería un poquito más a largo plazo, a largo plazo, pero bueno, nunca se sabe.
I
Nunca
tant,
se sabe.
i tant. Doncs
No tenemos
jo
maneras.
espero que ens ho vinguis a explicar, que segur que serà que sí. I Lola Mesa, moltes gràcies per explicar-nos doncs, aquest gran projecte d'MLM Culture, que del teu hobby que estàs intentant portar doncs, com a professió i que ho estàs lluitant. I doncs, de ben segur que desitgem des d'aquí la millor sort.
Muchísimas gracias, Raquel, a ti por la invitación.
I ara arriba la nostra secció dedicada a la llengua, un espai per descobrir curiositats del català que sovint passen desapercebudes. Avui ens acompanya, com sempre, l'Adrià, el nostre professor de català de capçalera, per parlar-nos d'un aspecte fascinant, les unitats de mesura catalanes, així que prepareu-vos perquè l'Adrià ens farà viatjar en el temps per entendre com mesuraven el món, els nostres avantpassats, i com el mesurem a dia d'avui. Molt bon dia, Adrià.
Bon dia, Raquel. Doncs sí, aquest tema, les mesures tradicionals catalanes, és un tema que poca gent coneix i és que abans de metres, litres i quilos, els catalans ja teníem un munt d'unitats de mesura pròpies. I algunes encara s'utilitzen, tot i que no són de manera oficial. Per començar, imagineu-vos que voleu saber quina superfície podeu treballar en un dia sencer. Doncs no mesuraven en hectàrees o en àrees, sinó un jornal. Un jornal era la quantitat de terra que una persona amb dues mules podia cavar o treballar en una jornada. I com que és una mesura aproximativa, com totes les que veurem, variava segons la zona. Per exemple, a Tortosa un jornal eren unes 22 àrees, a la Seu d'Urgell eren unes 30, a Vilanova i la Geltrú eren 33 o a Besalú eren vora 49. És a dir, hi havia molta diferència segons la zona. Després tenim la quartera. És una mesura de capacitat rural molt antiga i servia sobretot pels cereals. I, tot i que també canvia, sol ser al voltant de 70 litres. I atenció perquè ara veu una que a mi m'agrada per la seva sonoritat, que és la barcella. Era una mesura de gra i equivalia a la sisena part d'una quartera. Penseu-hi, avui diem un paquet d'arròs, un pot de llenties i abans et presentaven una barcella, per exemple, de blat. També teníem la grapada, que encara fem servir a vegades, com afegeix-hi una grapada d'arròs. Doncs, literalment, era el que et cabia a la mà grapant. I això ens recorda una cosa molt important, que el cos era la referència del món. Fèiem servir les mans, els braços o els peus. I parlant de mans i de braços, n'hi ha una altra que encara també diem, que és un pam. Un pam són uns 20 centímetres, aproximadament. I després hi havia la cana, que feia servir que feia aproximadament 1,6 metres, és a dir, 8 pams. Com anem veient, la mesura no era universal, però era oficial a cada vila. I també podem trobar expressions per indicar una quantitat petita, com un xic, un pessic, un polsim. Mesures absolutament quotidianes que encara fem servir sense pensar-hi, sobretot en el món de la cuina, però realment són un tipus de mesures, el que deia, que s'utilitzen de manera quotidiana però no són oficials perquè són molt aproximatives. I tot això que ens diu? Que la llengua conserva aquesta memòria que abans de tenir sistemes científics més precisos, la vida es mesurava amb el cos i amb altres mesures.
És curiós perquè segur que molts que ens estan escoltant han fet la mesura de la paret. Aquella que quan eres petit, que anaven marcant en una paret els teus pares, les mesures de quan passaves del metre, metre 40 i així. I en funció d'on arribessis, clar, hi ha qui ocupa més paret, hi ha qui n'ocupa menys, una miqueta com jo. Això ja
Jo crec
depèn.
que tots una mica hem passat per això de saber en una paret quan fem.
Sí, eh? Doncs, Adrià, i els exàmens de català normalment quan solen ser aproximadament?
Doncs els exàmens oberts de la Generalitat de Catalunya, que només n'hi ha un, solen ser a la primavera. I de fet, enguany ja sabem quan són. Normalment ho solien dir cap a finals de desembre, gener, enguany s'han avançat. I perquè es vulgui presentar l'examen del C1, serà el 9 de maig i el del C2 serà l'11 d'abril.
Doncs ja sabeu, nosaltres aquí tenim les ensenyances gràcies a l'Adrià de Jo aprenc català, que ell, a més, en les xarxes, bueno, també estàs superactiu sempre, i jo t'agraeixo moltíssim que vinguis al programa doncs, a compartir aquestes ensenyances i que ens puguem anar preparant tots, ja no només per l'examen, sinó per al nostre dia a dia, per no perdre la nostra estimada llengua, el català. Moltes gràcies, Adrià, i t'esperem la setmana vinent.
Que passeu un bon cap de setmana.
Existeix la comunicació sense paraules? Podem comunicar sense parlar? Tu què creus? Només amb el llenguatge corporal diem coses? Avui tinc la sort de comptar amb la perspectiva i l'expertesa, sobretot del Jordi Reche, que és formador, consultor especialitzat en comunicació no verbal i llenguatge corporal, que ens ajudarà a descobrir com el cos crida allò que la ment calla. Amb més de 20 anys d'experiència i una comunitat de milions de seguidors a xarxes, concretament 747.000 seguidors que té a l'Instagram el Jordi Reche, transforma doncs, els gestos, els silencis en eines poderoses de connexió. I jo tinc ganes doncs, ja que ell ens ho expliqui, sobretot perquè parlarem de les trobades nadalenques i les diferents actituds que parlen sense paraules que podem tenir. Molt bon dia, Jordi.
Raquel, molt bon dia. Encantat d'estar una altra vegada aquí amb tots vosaltres. Jo molt feliç, ja ho saps.
Jo també que hi siguis. I a més, és que hi ha molta gent que diu és que sense paraules podem dir coses.
Sí, i el bo del cas és que així com quan tu no parles no emets cap senyal, a nivell de llenguatge corporal sempre li dius al món qui ets per com et mous, com et bellugues, com vas a fer la compra, com actues en un restaurant, com camines. És impossible no comunicar a nivell de llenguatge no verbal i per això és tan divertit fixar-se sempre en una cosa que sempre està enviant senyals, ho sàpiga o no la persona.
I què diu la personalitat d'una persona en el lloc que tria, per exemple, a l'hora de seure a la taula de Nadal?
Diu tantes coses, per exemple, és molt propi, per exemple, de narcisistes buscar sempre, o gent que coqueteja amb el narcisisme, el lloc central o el lloc per on sap que es courà tot, el lloc per on passarà tot, no? D'altres personalitats que poder no són tan explosives o són més tímides o més introvertides, sempre diuen, a mi posa'm una punta, sisplau, a mi no em posis al mig de la gent. Té molt a veure també amb la relació que tens amb qui hi ha allà, no? Si estàs a gust amb tothom, no tindràs cap problema en posar-te on vulguis, però si no, la gent fa com els nens petits, que hi ha corredisses, no? Allò que fan els nens, jo em vull saltar amb tu. Els nens ho diuen, no tenen problema, quan es conviden a una taula gran o quan van a una excursió amb autocar, seuràs amb mi, els dona tranquil·litat saber amb qui seuran. Nosaltres, els adults, a vegades dissimulem, però en el fons fem el mateix sovint.
Que també tenim aquest esperit de nen, el que ningú es
Sí.
vol posar al cap de taula per no pagar, eh? Això sí.
Sí, això és un clàssic. Sí.
I és un missatge encobert el lloc que se'ns assigna a la taula? Un cop, en comptes de triar-lo nosaltres, és que ens diuen tu has de seure aquí?
Sí, al final depèn molt de la idiosincràsia de cada família. Hi ha famílies que són més rígides o inclús gairebé com si hi hagués una mena de protocol, no? I en aquest sentit, aquí sí que paga molt la pena fixar-se on se't col·loca, no? Si estàs molt a la vora o no dels anfitrions, si potser et posen amb la part més jove amb els nens, o si es respecta, no? Allò que tens una nova relació, una nova parella, si se't manté el lloc, si se li cedeix un lloc d'honor al teu costat, si és que tu ja tenies un lloc d'honor, no? És tot un missatge, i tant. I em consta que hi ha famílies que tenen més mal de caps a l'hora d'organitzar un sopar de Nadal o un dinar no pas en un casament.
Home, a mi si em posen amb els joves jo m'alegro, eh?
Va,
ho veig com un missatge positiu.
Hi haurà gent que no, dirà, em queden aquí apartat per si m'alegro, no? Però això depèn de cadascú com s'ho prengui.
I com podem saber si algú no està còmode amb nosaltres per com seiem?
Mira, jo tinc una màxima, Raquel, a la vida, que en parlo molt a les meves xarxes, i és que quan a tu t'interessa una cosa t'hi orientes, no? És a dir, si hi ha interès hi ha orientació, i si hi ha orientació hi ha interès. En aquest sentit tinc un vídeo, per exemple, de la Lady Gaga, que una vegada una noia li va parlar, la Caitlyn Jenner, i mentre anaven parlant, ella amb el seu cos anava girant, fins que pràcticament li va estar donant l'esquena mentre es parlava, no? I és que les persones tendim a orientar-nos cap allò que ens interessa i a fugir quan no. Però clar, com que està mal vist socialment donar l'esquena a algú, fixeu-vos en els peus, perquè els peus gairebé sempre apunten cap allò que t'interessa o com a mínim no apunten cap allò que no t'interessa, no? Llavors, això seria una cosa, l'orientació. I l'altra és, fixeu-vos, si en una taula algú aparta objectes que en realitat no molesten, com un saler, una decoració, no? Estàs al davant d'aquesta persona i ho aparta, i tot i no intervenir a nivell de tallar el contacte visual, quan algú fa això és que està molt a gust amb tu i vol encara més connexió. I aquest detall és boníssim si us ho fixeu. Quan algú aparta alguna cosa entre vosaltres que en realitat no molesta.
Doncs mireu, si teniu una quedada, una cita, poseu moltes coses a la taula i si ho veieu que ho va apartant és una bona senyal, eh?
I si no aparta res, una dolenta.
Exacte.
Sí, sí.
Quins missatges inconscients, Jordi, envia algú quan vol marxar d'un lloc?
Mira, Raquel, el cervell porta... Hi ha una cosa que porta molt malament perquè és relativament nova per ell, i és que som de les primeres generacions de la història, de la humanitat, que no fem sempre allò que volem. No? En el paleolític, un home doncs, volia menjar, anava a buscar menjar. Volia dormir, jeia. Volia aparear-se, s'aparellava, no preguntava massa. No? A dia d'avui, tal vegada, estem sentats en un lloc d'on volem marxar i el cervell envia la senyal a les cames d'aixecar-nos i tu ja has de quedar. Però, clar, aquesta senyal la sentim i és quan comencem a bellugar les cames, quan ens les comencem a fregar. Saps allò típic que et dones un cop, no?, per sobre del genoll i dius, bé, doncs ja... No? És a dir, fixeu-vos, quan algú fa aquest gest, t'està dient, sisplau, vull marxar d'aquí. No? Tot el que sigui gestos de repetició constant, gairebé amb una ansietat al darrere, és quan algú, més enllà de no orientar-se, o quan és més evident com no parlar-te, o quan diu només monosíl·labs, t'està dient que vol marxar d'un lloc.
I, per la contra, quan es vol quedar...
Doncs sobretot quan estem tranquils, quan tu estàs a gust a un lloc, no hi ha aquesta agitació, estàs enfocat a la persona, estàs mirant aquesta persona i es nota, perquè el teu cos emana la tranquil·litat, que és el reflex de que per dintre estàs tranquil i la mar de gust amb aquesta persona. Sovint és el moviment o no, el que marca que tan a gust està una persona.
I com podem saber si algú s'ha pres malament, per exemple, un missatge nostre, si no ens ho diu?
Això és una de les coses que més m'agrada parlar a xarxes perquè moltes vegades és tan subtil. El primer que marxa d'un lloc quan no està a gust són els ulls. Els ulls són incontrolables, són espontanis i el primer que farem serà defugir la mirada. També a vegades fem coses com allunyar-nos, ens diu alguna cosa que no ens agrada i ens tirem encara que sigui 2 centímetres enrere o tanquem els punys, apretem els llavis, no? O desorientar-nos, canviar l'orientació que teníem. Però gairebé sempre tenen a veure amb una fugida, sobretot de la mirada.
I clar, ara, per exemple, el Nadal, que moltes famílies es reuneixen o hi ha persones que només es veuen un cop l'any, com podem fer per esquivar o deixar per més endavant un possible conflicte dialèctic? Perquè a vegades, en aquestes ocasions hi ha moments molt feliços, però hi ha alguns moments una mica tibants.
L'ideal seria fer un pacte previ, és a dir, no? Com si fos un debat, de què parlarem, de què no. L'ideal és tenir una relació que et permeti dir qualsevol cosa en un ambient segur, que tu també tinguis la manera de dir-ho, no? Que no deixis anar cap bajanada. I si es veu que hi ha un conflicte, la idea és dir, ei, això ho parlem en un altre lloc o en un altre moment. Mai és bona idea posposar un conflicte, a menys que sigui per dir, busquem un altre moment o un altre lloc, perquè aquí no toca, perquè igual 2 persones estan discutint davant de 18 que en realitat els interessa, no els interessa en absolut, no? Llavors, o pactes previs o amb sentit comú.
I ens podries dir, Jordi, ja per acabar, dels darrers vídeos que has penjat, quin és el que més èxit ha tingut i per què?
Històricament en tinc un que em va fer 40 milions de reproduccions a Instagram, que és gairebé la població espanyola, on vaig posar el focus en que a dia d'avui la gent, entre cometes, envellim millor que abans, perquè vaig posar un vídeo, era una entrevista que es va fer pel carrer Ciutadans de Mèxic en els anys 80, on se'ls preguntava, ¿y usted qué edad tiene? I deien 27, 25, 30, i tots semblaven que fossin avis, no? Allà parlava de que per una qüestió d'autocura, d'imatge, de salut física, ens veiem millor. I aquell vídeo va cridar l'atenció a tantíssima gent que, sumat tot, totes les plataformes, en va fer més de 50 milions, que em sembla absolutament surrealista.
Ostres, Déu-n'hi-do, i com el podem trobar, si el volguéssim veure?
Si busquen el buscador a la lupa d'Instagram Jordi Reche, és un dels vídeos que surt més amunt. Igualment, els vídeos més anclats també els tinc en el meu perfil d'Instagram, allò que entres, i els tres primers vídeos els hi sortirà de seguida. Parlo de tot allò que té a veure amb com ens relacionem amb les persones a nivell de llenguatge no verbal o què comunica el nostre cos sense paraules.
Doncs ja ho veieu, que podem comunicar molt sense paraules, encara que nosaltres aquí a la ràdio les utilitzem totes i més. I encantada, com sempre, de tenir amb nosaltres el Jordi Reche perquè ens ho expliqui. I gràcies, Jordi, de veritat, per donar-nos aquests tips per aquests dinars, sopars de Nadal.
Igualment, Raquel, és un plaer sempre. Que tingueu tots molt bon dia.
Esteu escoltant Cap de Setmana.
Amb Raquel Camins.
COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
39.063 39063, serie 112112.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Más de 4 millones de personas en España viven en exclusión severa.
Y uno de cada tres son menores.
Más de la mitad de quienes acuden a pedir ayuda tienen trabajo.
La precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad.
Cuando hablamos de pobreza,
¿hablamos solo de eso?
Pensar que tú pasas de tener, como era mi caso, dos trabajos, a tener que pensar, voy a comer toda la semana arroz.
Este martes, Carlos Herrera,
Jorge Bustos,
Pilar Cisneros,
Alberto Herrera,
Pilar García de la Granja,
Pilar García Muñiz
y Ángel Expósito
recorren España en busca de las claves que permitan entender a qué nos enfrentamos.
Y de historias humanas de superación con nombres y apellidos.
Síguelo en COPE este martes y en cope.es.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
¡Y a mí, Al! Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con las mandarinas de origen nacional!
A solo 1,89 el kilo, un 24% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Quiero los manteles rojos, las sillas rojas, las flores rojas, claro, y la tarta Red Velvet. Y también quiero...
Es que no vamos a una boda, cariño. Solo Red Days Citroën.
Da igual, pero me hace mucha ilusión.
Solo este mes, los Red Days Citroën. Tu nuevo Citroën y tú desde 15.500 euros y ventajas especiales en toda la gama.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Te lo digo, rápido y sin rodeos. Esto merece la pena.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar. Como una Smart TV LG Nano Cell de 55 pulgadas desde 0 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado y además con envío gratuito y con 4 años de garantía.
No digas que no te avise.
¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en el Corte Inglés.
Llévate un aspirador de escoba Dyson V12 Detect a 479 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Adelántate al Black Friday en el Corte Inglés.
Hasta el 16 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
COPE Cataluña y Andorra.
Vull les estovalles vermelles, les cadires vermelles, les flors vermelles i, òbviament, el pastís Red Velvet. I també vull...
És que no anem a un casament, amor. Són els Red Days Citroën.
És igual, però em fa molta il·lusió.
Només aquest mes el Red Days Citroën, el teu nou Citroën i tu des de 15.500 euros i avantatges especials en tota la gamma.
Citroën.
Consulta Citroën.es.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93 219 30 60. Clínica Masculina Europea. 93 219 30 60.
Mira, filla, ni amb tu ni amb el
el teu germà. Em quedo a Amavir. Estic encantada. Tinc servei mèdic i d'infermeria. Totes les atencions que necessito. Mai estic sola. I em podeu venir a veure tots els dies de l'any.
Residències per a gent gran Amavir. 5 centres a Barcelona. Truca'ns al 901 30 20 10. Amavir. La nostra casa és la teva llar.
Vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30 disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgranmarina.com y disfruta de una experiencia única.
En Parking Ya, con 25 años de experiencia en venta de parkings, te ayudamos a comprar o vender desde plazas individuales hasta garajes completos. Encuentra tu oficina más cercana en parkingya.es.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Tots hem de, sí, ajudar-lo, però també empatitzar que li ha vingut un tsunami a sobre tremendo, que el xaval és jove, que ell té dret a gaudir com vol sempre i quan això no li afecti el somall.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Cap de setmana.
Raquel Camins.
Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
La 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 ta 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 la 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 ta 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 ta.
Tu, que ets a casa o conduint o a la feina, on estàs escoltant des d'algun punt de Catalunya, creus que sabem donar la vida o allargar la vida a les coses que ja no utilitzem? Som conscients de la necessitat de reciclar? Tinc amb mi el president i portaveu de l'Associació de Veïns i Veïnes d'Arenys de Mar, el Carles Esquerra, que just demà diumenge, dia 16, tenen la iniciativa de celebrar una nova edició del Mercadillo d'en Plaça a la plaça de l'Església per promoure justament la reutilització i el reciclatge. Així que ens ho explicarà molt millor ell, el Carles Esquerra. Molt bon dia.
Molt bon dia, Raquel.
Bon dia, Carles. Una cosa, com va néixer la idea del Mercadillo d'en Plaça?
Doncs mira, això va sorgir del nostre company, que ja ens va deixar, que es deia Antonio Plaza, precisament, que ens va proposar fer un mercat de segona mà per conscienciar la ciutadania de que reciclés i sobretot reduís el consum i reutilitzés els aparells i els electrodomèstics i els articles que tenia a casa, per també per poder-nos financiar com a associació. Llavors, el tema va sortir, que ens ho va proposar, vam veure molt bons ulls i vam presentar el projecte a l'Ajuntament i l'Ajuntament el va acceptar.
I creus que ens ensenyen a reciclar de petits?
A la nostra època no, però actualment jo crec que sí, perquè si et passes per qualsevol escola veus molts cartells pedagògics, veus els tres cubells de diferents colors. Jo crec que sí, que actualment sí que ens ensenyen a reciclar.
Bueno, a la nostra època ens sortia una mica innat. Et regalaven una joguina i jugaves amb la caixa.
Sí, sí. A mi em passava això, sí.
I quin tipus d'articles hi podem trobar aquest any, per exemple?
Ui, doncs pots trobar de tot. Pots trobar des de coberts, gots, roba, joguines, electrodomèstics petits, una antiguitat, coses artesanes fetes a mà per algun veí amb material reciclat. Vull dir, pots trobar-hi bastantes coses, sí, molt diferents.
I quin és l'objecte més curiós o inesperat que heu trobat en alguna edició?
Ostres, doncs potser alguna cosa del Barça, alguna carta escrita pel Barça antiga, o potser també alguns jocs de cafè amb molta parafernàlia dibuixada a les tasses, saps, aquelles tasses antigues, doncs, coses així que dius, ostres, que maco. I coses així també, doncs, te'n trobes bastants, des de també algun tipus d'electrodomèstic que dius, això ja no es fa servir, però inclús la gent ho compra, sobretot també consoles de nois i noies que poden jugar, que són molt antigues, bueno, de tot una miqueta.
I, Carles, hi ha alguna cosa que tu concretament hagis reciclat i te n'hagis sentit orgullós?
Doncs jo, mira, jo soc molt fan de comprar-me sobretot les bambes, perquè utilitzo molt el calçat perquè camino molt pel poble i vaig amunt i avall, com que som de l'associació, doncs tot el dia estem donant voltes, i sí que em fixo molt en el tema de les bambes i les sabates, perquè surten molt bé de preu i són sabates o bambes que estan en molt bon estat, que les fan servir per algunes causes, i jo sóc molt fanàtic de reciclar i reutilitzar bambes d'altres persones, sí.
I com reacciona la gent quan descobreix els tresors de segona mà a bon preu?
Ostres, doncs mira, et diré que hi ha molta gent que diu, ostres, per això em feia falta, no sé què, ostres, això no ho trobava enlloc. Llavors, inclús hi ha gent que demana coses als paradistes perquè els hi poden portar d'altres mercats. I sí, ja et dic, sobretot coses així antigues que siguin de l'època dels nostres avis, alguns tipus d'obridors, alguns ganivets, coses així que dius, ostres, això no es troba, i en el mercat de segona mà es troba molt.
I, per acabar, si haguessis de convèncer algú que mai hi ha anat al Mercadillo en Plaza, què els hi diries perquè vinguin a Arenys de Mar a veure'l?
Doncs mira, sobretot que vinguin perquè és una iniciativa popular de la ciutadania, que el que volem, som els veïns i veïnes del poble, que el que volem és reciclar i reutilitzar, que actuarà tot ple de coses, que l'ambient és molt agradable, que els preus són populars, i que sempre que vingui, doncs, es trobarà la mateixa gent i que, bueno, que pot fer comandes, que pot tornar-ho, que pot canviar-ho, que pot venir, si és veí de l'Arenys de Mar o veïna, es pot inscriure i vendre ell mateix, i llavors a partir d'aquí, doncs, estan superconvidats a que vinguin.
A més, sapigueu que és una bona iniciativa per agafar idees per poder donar segona vida a les coses que ja no utilitzem, que és important, doncs, el fet de reciclar i el fet, doncs, de fer com abans es feia, de mirar, doncs, de cuidar les coses que tenim, d'arreglar-les, de no llançar les coses a la mínima de canvi, sinó que tenir, doncs, aquestes ganes de reciclar i cuidar, doncs, també la nostra natura i el nostre entorn, exacte.
Totalment d'acord. I a part, també deixa'm dir-te que també incentivem molt sobretot els nens i les nenes de baixa edat, que sobretot guardin els llibres, no els pintin, que les joguines no les trenquin, les guardin bé, per llavors poder les vendre i que altres nens i nenes les puguin utilitzar. I això també és molt maco perquè veus que els nens, doncs, venen amb joguines i fan els petits negocis a les mateixes paradetes, i veus que amb la cara d'il·lusió que es treuen 2 euros i es posen contents. I, bueno, és això, bàsicament.
Doncs moltíssimes gràcies, Carles Esquerra. Una abraçada gran i una abraçada també per als amics i amigues que ens escolten des d'Arenys de Mar.
Doncs moltes gràcies, Raquel, i que tingueu bon dissabte.
Sabíeu que la independència de Vilassar de Mar com a municipi es va materialitzar el 19 de novembre de 1784, quan el poble es va separar de Vilassar de Dalt per convertir-se en un municipi propi, i en motiu d'aquesta independència celebren les seves destacades festes de la tardor. Des del passat dia 14 fins aquest diumenge, el municipi aposta per una festa plena de cultura, tradició, participació ciutadana i activitats per totes les edats, que ens explicarà molt millor la regidora de Fires i Festes de Vilassar, la Maria Vinuesa. Molt bon dia, Maria.
Molt bon dia.
Maria, què representa per Vilassar de Mar la data del 19 de novembre de 1784 i com s'ha traduït en aquestes festes actuals?
Doncs, a veure, és una data significativa perquè representa, doncs, aquesta, diguem, segregació d'un nucli en el que, però que en aquell moment totes les persones pensaven que calia que fos, doncs, tenir un ajuntament propi i una manera d'organitzar-se pròpia de vora el mar, que és aquesta vila marinera. O sigui, vull dir, abans, doncs, es pertanyia, doncs, a un, a una vila molt més interior i, en canvi, doncs, tot el que tenia a veure amb la configuració i amb la vida diària, doncs, consideraven doncs, que calia doncs, potser un altre tipus d'organització i per això demanaven aquesta segregació del municipi. I bé, i per nosaltres doncs, és un dia important, és un dia que doncs, ens agrada celebrar. I des de fa 3 anys, perquè a veure, cal dir que és una festa que no té doncs, una trajectòria doncs, molt llarga, però sí que es va consolidant i la fem cada any doncs, amb tot l'ímpetu i amb totes les ganes perquè sigui una festa pròpia i una festa també acollidora. Perquè,
I Maria, la festa posa accent als valors com a identitat o com la participació, la cultura popular. Com es reflecteixen aquests valors en les activitats programades?
Doncs és un dels eixos, no? Un dels eixos que ens agrada doncs, que tingui, per exemple, aquest any. Doncs comencem amb el Correllengua, que és amb la lectura del manifest del Correllengua i amb la presentació d'un llibre. Després, doncs, al vespre, doncs, tenim l'actuació de la glosa càustica i del concert per ballar música tradicional. O sigui, aquest tipus de coses que són tan nostres i que fa que tingui una significació molt lligada al que és la vida, la vida popular i la vida i la tradició de les nostres tradicions que remarquem cada dia i que defensem cada dia.
I quins espais o actes recomanaries especialment per qui visita doncs, Vilassar de Mar i vol viure una experiència autèntica de la festivitat?
Doncs jo diria que els 3 dies que hi hem dedicat, bueno, de fet són 4, perquè doncs, també el dilluns, que és el dia festiu, és un dia que l'hem dedicat molt especialment als infants que fan festa i que ens sembla que li hem de dedicar doncs, tot aquest esforç, no? perquè ells s'ho passin també i també comencin a veure aquesta festa com veritablement el que és. Però jo destacaria, doncs, no sé, el que seria la plantada de les bèsties, el que seria doncs, els concerts que fem a una de les nostres places emblemàtiques, la Fira d'Entitats, aquesta jo potser també la remarcaria com a molt important. Totes les entitats doncs, s'apleguen en un espai comú i doncs, presenten les seves activitats, fan tallers...
Que és realment una festivitat molt important per Vilassar i per aquesta independència en aquesta celebració de les festes de la tardor. I t'agraeixo molt, doncs, Maria Vinuesa, regidora de Fires i Festes, que ens hagis vingut a explicar aquest dia tan important per Vilassar de Mar.
Doncs moltes gràcies a vosaltres i us esperem.
I us vull descobrir ara un racó especial a Barcelona. Us parlo del Jardinet d'Aribau, un ambient acollidor al cor de la ciutat que combina bona gastronomia, còctels i experiències úniques. Parlarem del menú In Love, pensat per a parelles, les propostes a la carta amb focàcies, baos i taules de formatges, també de la curiosa activitat del tarot botànic que ofereixen els dilluns i us convido a conèixer aquest lloc que ens ho explica doncs, la Ona, que la tinc aquí amb mi. Molt bon dia, Ona.
Bon dia, Raquel.
És preciós, el Jardinet. Una decoració, a més, una ubicació fantàstica.
És maquíssim, sí, sí.
I què crida més l'atenció del menú In Love del Jardinet d'Aribau? La copa de cava de benvinguda, la rosa per la parella o l'ambient romàntic?
Jo crec que és una combinació de les 3 coses. O sigui, el primer que veu la gent a l'entrar, o sigui, tu entres i és un ambient que ja t'envolta en aquest menú, però després el detall de la copa de cava i de la rosa també agrada molt, ja que fa que l'experiència sigui encara millor, i poder-te ficar dintre d'aquesta cita.
I com valoraries la combinació dels plats del menú? El tàrtar de síndria marinada amb borrata carpàcia de ternera, els cheesecakes de maracuyà... Què creus que aporta el concepte vetllada especial per dos?
Jo crec que el menú és un menú diferent, que el que fa és sorprendre la gent. Llavors, aquesta sorpresa acompanyada de tot l'entorn, acompanyada d'aquesta rosa, del cava, fa que sigui una vetllada molt especial i que tinguin aquesta unió de poder deixar-se sorprendre i de passar-ho bé.
A la carta habitual, on hi trobem des de focàcies fins baos, taules de formatges, com definiries el perfil gastronòmic del restaurant del Jardinet d'Aribau? Quin tipus de públic et sembla que va adreçat?
És una carta sorprenent perquè, com deies, té alguns tocs que jo crec que són més tradicionals, com per exemple aquestes taules de formatges, aquestes taules de paletilla ibèrica, i després té coses més modernes amb els baos, amb el tartar de salmó, i normalment va enfocat a parelles que vulguin deixar-se sorprendre i deixar-se envoltar per l'ambient.
I quin paper creus que juga l'ambient, ara que parlaves de l'ambient? La localització, com dèiem, que està molt cèntric, perquè és al carrer Aribau 133, en ple Eixample, o la decoració, o també els horaris, perquè té un ampli ventall d'horaris. Què creus que fa que aquest restaurant sigui una experiència i no només un sopar?
És tot, és el que deia de l'ambient, és entrar i és com deixar la ciutat a fora i entrar en un món diferent, en aquest petit jardí al mig de Barcelona. I també la carta de còctels, no, pot ser no només anar a sopar, sinó que després ho pots allargar prenent còctels, que això també és molt interessant. I crec que és com un petit món dintre de Barcelona.
I l'activitat del tarot botànic que ofereixen els dilluns, que és una proposta diferent, com ho veus? Com un oci, una activitat d'oci temàtic, una manera de treure nou públic, una forma de crear comunitat?
Sí, és una proposta diferent, és una experiència més per donar-li un plus al restaurant. I el tarot ara mateix està molt de moda, jo crec, però un tarot botànic no es veu a tot arreu. Llavors és l'ambient que és tan botànic acompanya aquest tarot i el tarot va amb un còctel, així que ja és l'experiència completa, perfecta.
Gràcies al Jardinet d'Aribau, els dilluns ja no són tan avorrits.
Exacte.
I per aquells que vulguin anar en parella, què recomanaries que preguntin o observin abans de reservar taula per fer-ho realment especial?
Jo recomanaria agafar el menú in love del que parlàvem, perquè ja està fet, pensat per parelles, i li dona aquest plus de més. I al final també, contactant al restaurant, pots demanar més coses, per exemple, que la rosa no sigui només una rosa, sinó que sigui un ram, o si es pot posar una caixa de bombons per acabar de fer aquesta experiència encara millor.
Doncs ja ho sabeu, podeu entrar a www.jardinetaribau.com, www.jardinetaribau.com, feu la vostra reserva, més molt ben situat al carrer d'Aribau 133, a l'Eixample, Barcelona, i Ona, de ben segur que nosaltres hi anirem, i moltíssimes gràcies per ser aquest matí de dissabte amb nosaltres i explicar-nos-ho.
A vosaltres.
Tinc petons amors i algun mal dia. Tinc els de sempre quan no em tinc.
Escoltem la cançó Tot el que ens queda de Ginesta, un tema més intimista dins el panorama pop català, que parla de valorar allò que ens queda quan tot canvia. El missatge és valorar aquelles coses senzilles que ens ofereix la vida, i és el missatge que et vull enviar per aquest dissabte. Escoltant aquesta cançó et deixo amb el butlletí informatiu de les 11, però no marxis perquè encara ens queden molt bones propostes per donar-te. Jo sóc la Raquel Camins i queda't amb mi. Fins ara.
Que no sigui tan complicat, que quan no tens res